penso en una altra cosa que no, no sigui Girona.
Que si són els innocents, diu Mitchell quan se li ha fet aquesta pregunta basada en una informació publicada, evidentment no és cap invenció, i diu que acabarà el 2024. Després ja veurem, perquè el club ja ens va dir Quique Cárcel que li vol allargar el contracte fins al 2026. S'enfronten demà dos dels millors equips de l'últim mes, de fet, el tercer millor equip de la segona volta, que és el Girona, sí. I el cinquè, que és el Villarreal. El bàndol castellonenc, Quique Setién, està convençut que demà viurem un partidàs.
Va a ser un partido extraordinario para ver. No vamos a especular, somos dos equipos que no sabemos especular, que vas a apretar, que se van a generar espacios, que si los dos estamos acertados seguramente de cara a portería, pues veremos goles. Yo creo que va a ser un partido muy, muy entretenido y nos gustaría estar mejor que ellos, pero el partido yo creo que va a ser un partido extraordinario para ver.
Tant de bo sigui extraordinari i acabi amb la victòria del Girona. El Girona té baixes, ho hem repassat, però compta també amb les del Villarreal. Pau i Parejo estan sancionats, sortida de pilota, doncs, debilitada dels castellonencs. Albiol, Femenia, Coquelan i Morales, lesionats. Això sí, tornaran a Girona vestits de groc terrats i Baena. Si guanya el Villarreal, s'assegurarà matemàticament l'Europa League i, segons que fes la Real Societat al Camp Nou al partit de les 9 del vespre, potser encara tindria opcions matemàtiques de Lliga de Campions. Diu l'Abel Caral que no de ploure a l'hora del partit, per molt tant, bé. Porteu paraigües? No, no. No ha de ploure, si no en porteu. Arbitratge del madrileny Pizarro Gómez, al VAR el castellano-lleonès González González.
Us ho explicarà el Miquel Agut amb totes les de la llei.
El Girona aquest any ha fet moltes coses bé, però la pitjor que ha fet aquesta temporada està demà sobre el terreny de joc, que és Terrats, que és una petita pedra a la sabata que jo crec que es poden imputar, perquè veure'l demà serà titular segurament en el Villarreal contra el Girona, que el vas deixar escapar, se'n va anar al Villarreal B i ara és titular al primer equip.
Doncs, titular indiscutible.
Sí, sí.
Sí, el que passa és que
és a més que no tens Oriol Romeu.
Està jugant molt no? Aquesta temporada.
Sí, ara menys últimament,
sí. Parejo, Capué, no?
Però perquè també ha tornat Capué,
no, Capué demà tornat. Parejo demà jugarà segur Terrats.
Però jo crec que jugarà Terrats. També és veritat que quan Terrats se'n va,
és Capú.
Tu digue-li com
vulguis. És igual. Són batalles que no val la pena
dir. Digue-li com vulguis.
No, digues, perdó.
Capú, digue-li. En tot cas, en el cas del Villarreal,
quan
se'n va a Terrats, ell primer vol jugar. Perquè n'hi ha d'altres que diuen, bé, m'estic aquí al Girona, però clar, Oriol Romeu, Aleix García no es lesionen mai i estan jugant-ho tot a un nivell altíssim, ell diu, és que no jugaré aquí. Llavors, el Villarreal li fa una proposta pel filial i es lesionen Capú i Coquelan. I resulta que llavors, amb aquestes dues baixes, entra i comença a tenir minuts i els aprofita i clar, ningú no es pensava que tingués tots aquests minuts i ara hi ha aquesta conjuntura, però a més ja va dir Quique Cárcel fa uns dies en l'acte de l'ampliació del contracte de Juanpe que hi ha una converses, ho va reconèixer amb el Villarreal, perquè Terrats sigui jugador del Villarreal i Ivan Martín, que està cedit pel Villarreal al Girona, es quedi al Girona, o sigui que quan Quique Cárcel diu hi ha converses, però no hi ha res fet, però vaja, si diu que hi ha converses,
sí,
doncs
si
és probable que sigui un intercanvi de jugadors, sí. Terrats a Castelló, Ivan Martín a Girona i tan amics.
Demà, aquest Girona Villarreal, tant de bo sigui un bon partit a les dues, amb el Miqueló des de Montilivi. I de la bona notícia dels equips catalans a la complicada, que és l'Espanyol. Juga demà passat, avui ha parlat Luis García, Xavi, que manté l'optimisme, tot i continuar en aquesta zona de descens una jornada més, després del partit d'aquesta nit. Per cert, al camp del Cádiz, l'Espanyol té la permanència a 4 punts. La marca el Valladolid, insistint, després de la derrota avui al camp del Cádiz.
Sí, que l'arribada de Pezzolano, la vengueta del Valladolid, va semblar una bona notícia i ara últimament ja no ho sembla tant, sí. L'adeu de Pacheta i l'arribada de Pezzolano. L'Espanyol diumenge a les dues també al camp del Rayo, la baixa de Braithwaite lesionat muscularment al derbi, necessita la victòria sí o sí per continuar creient en la permanència. Tot i aquesta situació límit, el tècnic Luis García, com dèiem, continua convençut d'aconseguir aquesta permanència.
No, sí, es posible, claro que es posible. Todo lo cambia un resultado. Estamos a tiempo. Es cierto que cada vez queda menos, pero estamos a tiempo, así que en mi cabeza, como te he dicho antes, y en la de los jugadores, que al final es lo más importante, siempre está el poder revertir la situación.
Els números de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano d'Iraola són per tremolar. Des que va arribar Iraola a la banqueta de Vallecas, l'Espanyol ha jugat 5 partits contra ells i ha perdut els 5.
Vinga.
2 a segona i 3 a primera. 1-0 Vallecas, 2-3 a Cornellà la temporada segona. la temporada 21-22 a primera, derrota 1-0 a Vallecas, 0-1 a Cornellà, i aquesta temporada va perdre 0-2 a casa contra el Rayo, com dèiem, amb gols d'Issi i Pate 6.
Em fa l'efecte que Issi sempre marca contra els equips catalans. Jo no sé com s'ho fa, però jo sempre el veig marcar.
Contra el Girona, segur.
Culló, i contra l'Espanyol, em sembla que també, digues.
Esperem que diumenge, no? Diu Luis García que és un bon moment per trencar aquesta mala ratxa.
Ahora sí que es momento de ganar, no por romper la estadística y también, pero sino porque nos jugamos todo. Entonces creo que es el mejor momento para romper esa estadística. Estamos convencidos de que lo podemos conseguir, y a partir de conseguir un resultado positivo, sumar de tres, evidentemente todo se verá diferente.
L'Espanyol amb la baixa de Brezo i també de Grajera té percebuts de sanció d'Arden, Nico Melamed i Javi Puado. Al Rayo estan sancionats Òscar Valentín i Mario Suárez. Això serà diumenge a les dues, el xiularà Hernández i Jaime Latre serà el bar.
Agafar-se les minces opcions, Marc, que té l'Espanyol de... Perquè ho té molt difícil, les coses com són.
Sí, a més, jo crec que anímicament també post-derbi...
Acaba molt tocat.
Si futbolísticament els arguments... després de, o sigui, amb l'arribada de Luis García els arguments per mi eren futbolístics i emocionals, no? A mesura que van avançar els partits veies que l'equip futbolísticament el canvi que li demanava Luis García no tenia arguments suficients per fer-los. I clar, jo crec que post-derbi emocionalment també desconec com està dins del vestidor, però el que jo crec que l'Espanyol, fins i tot l'entitat, després de tot el que va passar, ha sortit tocada.
Clar, clar.
Per tant, a veure com afronten aquest final. Sempre una victòria t'ho canvia tot, però jo crec que les dues parts importants estan les dues tocades, la futbolística i l'emocional.
És un moment molt difícil, evidentment, per l'Espanyol, un dels... Jo diria que un dels moments més complicats de fa molt de temps, també per la més que aquesta institucional i esportiva que viu.
Sí, és que van pràcticament de la mà, a part,
sí.
Ja són només que baixis, tens l'equip, el club en venda, pràcticament no acabes de trobar comprador...
Una massa social en contra, sí. O part de la massa social...
La situació, sí, gran part de la massa social...
Sí, 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 sí.
La situació institucional i esportiva... estan segurament en els pitjors moments dels últims anys.
Sí, sí, sí.
I serà difícil remuntar les dues coses, et diria.
Per tancar, veurem què passa a l'Espanyol. Demà ja en farem la prèvia, que juga diumenge. I per tancar aquest cap de setmana, demà, Miquel, podem tenir campió ja a la Premier, després de l'espectacle d'aquesta... Vas ser-hi tu, lladre?
Ah, sí, sí, a Manchester.
Com preguntant, com saps?
Em reies al Pol, ja ha estat molts anys.
Tu no hi eres, no, Pol?
No. Em va deixar com...
bueno.
La plaça.
Crec que ho va fer bé.
Com va xalar, no? Brutal.
Oh.
Sí, no?
Encara estic recuperant una mica la veu, eh?
Que bo.
No notes allò una mica...
Sí, una mica ronco.
Encara.
El City que pot guanyar ja demà per passió, tot i que és difícil la Lliga, Miquel.
Sí, però ja veurem què passa, perquè demà 6:45 hi ha un Nottingham Forest-Arsenal. Si el Forest guanya, el City és campió sense jugar el partit de diumenge. Si hi ha un empat, com que es resol tot amb el gol a baràs general a la Premier, el City té un més 20. Però encara quedarien els partits pendents i no seria oficial, seria virtual, però no
empatant,
seria oficial.
No, seria també.
Clar, això dic demà per passiva. Esclar, si el City iguala el resultat de l'Arsenal, en qualsevol cas, llavors és campió. Però, sense jugar, serien aquests. Una derrota de l'Arsenal, segur, no és oficial, però és virtual en cas d'un empat de l'Arsenal, i si guanyen els d'Arteta, evidentment, el City haurà de guanyar el partit que juga contra el Chelsea diumenge a les 5. Sembla que ha de ser fàcil, però recordo que el Nottingham Forest s'està jugant la permanència a la Premier, que queden dues jornades i que aquestes visites moltes vegades a camps dels equips de baix són molt peludes. El Forest va pujar la temporada passada i en aquesta està lluitant fins al final per mantenir-se. Ara és fora del descens, però tampoc no és un camp fàcil. Recordo que el City va empatar a 1. Aquesta...
De 5-0, també.
No, és que sí, que sí. Però bé, però al final ja el resultat és el que és, també, sí, no? Vull dir que, que és un camp una mica... És un camp feixuc, amb un equip que sap a què juga i que amb les seves limitacions ho intenta fer. O sigui que demà pot ser que per passiva el City sigui campió, si no diumenge contra el Chelsea a les 5.
Tingui el primer títol dels 3 que optaria i que seria... increïblement collonut, que Pol Ballús, després que tornés de Manchester a Barcelona, just al City guanyés el triplet.
No et deixaran tornar.
Tampoc us queixeu que en mig any ha guanyat una Supercopa i una Lliga.
Ah,
de
no!
Maralleta,
digueu aquesta maralleta tancada. parem la tertúlia, que ha quedat molt bé, això. Mor,
això ni en Irigoyen, aquestes medalles.
Doncs ha parlat el Juan, eh? Déu està dormint. Gràcies, Marc Marvà, gràcies, Pol Ballús, i gràcies, Ferran Martínez, que vagi molt bé, bona nit. I no sé si t'he d'acomiadar, sí. Gràcies, Miquel Agut, bona nit.
Me'n vaig igual.
I gràcies, Marta Ramon, bona nit. Bona nit a tothom. Una pausa i ara venim.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica, panells solars, inversors, bateries, així com també aerotèrmia i tot el que cal per instal·lar-la, amb els preus més baixos de la zona i amb marques de qualitat professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Un dia et lleves i dius...
Prou, em tenyeixo els cabells de color blau.
O millor, demà canvio de feina. O de professió. O fins i tot...
No és tu, sóc jo.
Si una petita revolució t'alegra la vida, els Easy Days Revolution canviaran la teva mobilitat amb avantatges revolucionaris. No els miris i puja-hi fins al 24 de maig. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El futbolí.
Vinga, que anem de parlar de la Lliga Anglesa. És una de les lligues que s'estan definint les últimes jornades i tenim emoció en altres lligues del continent. Per això, com sempre, fem una volta a Europa. Encara tenim molta teca en aquesta recta final de curs. I on seguim tenim frec a frec per al títol i resten només 3 jornades. És a la Bundesliga, Alemanya. Bundes, corresponsal Isaac Lluc, què tal? Bona nit,
Guten Abend.
Amb els dos principals rivals, el Bayern de Munic i el Borussia Dortmund, separats per tan sols un punt, 65 al Bayern, 64 al Borussia. Tots dos juguen demà. El que primer ho farà serà els muniquesos contra el Schalke 04.
Ah, exactament. El campió bavarès que rep el Schalke contra qui no ha perdut cap dels últims 22 duels, amb 19 victòries i 3 empats. Dit d'una altra manera, l'última vegada que els de Gelsenkirchen van guanyar el Bayern defensava la seva porteria un jovenet Manuel Neuer, que per cert és notícia aquesta setmana perquè ha tornat als entrenaments de camp. Recordem que el porter es va trencar la cama esquiant al desembre, però en tot cas el Bayern que intenta centrar-se en els últims 3 partits de Lliga que queden. És cert que el Schalke suma 3 victòries en els últims 4 partits i per primer cop des de la jornada 8 no ocupa places de descens, però va molt just de plantilla i té fins a 5 jugadors amenaçats de sanció per acumulació de targetes. Així que igual juga amb reserves, conscient que poc té a guanyar la Lens Arena per abocar-hi tot el que vas en els últims dos partits de Lliga.
Jugarà a casa el Bayern de Munic i també ho farà el Borussia Dortmund, sabent ja el resultat dels bavaresos, a 6:45 contra el Borussia Mönchengladbach.
Exactament, un Borussia Mönchengladbach que ancorat en la mitja taula no té gaire ambicions aquesta temporada i a més es presenta amb problemes a la davantera. Un dels seus golejadors, Plea, es baixa per sanció i l'altre, Marcus Thuram, és seriós dubte per uns problemes als adductors. Problemes amb el gol no tenen absolut, en canvi, el Dortmund. Al contrari, en els 16 partits de Lliga que portem el 2023, el de Westfalia suben 48 gols a favor, una mitjana de 3 gols per partit, el millor balanç de qualsevol equip de les 5 millors lligues d'Europa. El Manchester City de Haaland, per exemple, suma 45 gols i l'Arsenal 43. Okay. En els 15 partits abans del Mundial de Qatar, en canvi, el Borussia Dortmund només havia fet 25 gols en 15 partits, una mitjana d'1,66 gols per partit. Així que vet aquí el perquè el Dortmund encara es viu, no?, en el frecafec contra el Bayern en la lluita per la Bundesliga.
I tant. Un punt només, insistim, el separa i en queden 9 després d'aquest cap de setmana, 6. Per tant, està apassionant aquesta lluita pel títol entre el Bayern i el Borussia Dortmund. I deixem també remarcar breument un partit que serà molt xulo de viure aquest cap de setmana entre dos equips que aspiren per una plaça Champions.
Sí, tenim un duel entre el quart i el cinquè classificat en plena pugna per la Champions, com dius. Ja sabem que a Itàlia el quart i el cinquè classificat, Inter i Milan, són semifinalistes a la Champions, no?, a la Lliga de Campions. A la Bundesliga, Beferon, tenim dos equips modestos com l'Union Berlin i el Friburg, empatats a 56 punts, a un sol punt del tercer classificat, el RB Leipzig. S'enfronten demà amb un gran somni en joc. L'Union Berlin està imbatut a casa, però rep un Friburg que és el segon millor visitant de la Bundesliga. O sigui, que és un partit maco de veure.
I tant que sí. Per afegir una miqueta més de nervis i de tensió en aquesta avantpenúltima, antepenúltima jornada de la Bundesliga, veiem com es resolu. Ho seguirem explicant la setmana que ve. Gràcies, Isaac. Una abraçada.
Una abraçada.
I a França no hi ha tanta emoció, però aquest cap de setmana també podem tenir campió. França, Bastien Popà, bona nit, bonsoir.
Hola, Dani, bona nit.
Aquest cap de setmana, ja sí, el PSG, després d'aquesta complicadíssima temporada, pot tenir una de les poques alegries, que és ser ja campió de l'Alicant.
Sí, 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 como dijiste, a pesar de semanas muy agitadas, el PSG podría salir campeón este domingo, en un clima todavía muy particular, con el caso Galtier, la política con Messi, y ahora la huelga de sus ultras también. Así que, para que el Paris sale campeón, tiene que llegar de visitante en Auxerre el domingo, un equipo que pelea para no descender y que también el Lens no gana de visitante en el Lorient. En todo caso, hay que saber que si el Lens gana, el Paris tendrá que esperar una semana más para festejar. Bueno, un festejo también que podría ser el final de una era y el comienzo de una otra. Sabemos que habrá una nueva revolución en París este verano con un proyecto en torno a Mbappé y podríamos ver las salidas de jugadores muy importantes, como Leo Messi, como Neymar y también Marco Verratti, quien nos informaron esta semana su deseo también de dejar la capital francesa. Así que vamos a seguir eso de cerca. Y también podemos, Dani, evocar la salida de Galtier, que es casi sellada.
L'enèsima revolució, l'enèsima modificació de projecte del PSG. A veure si aquesta vegada els calés no sempre fan la felicitat, anava a dir, o l'encert. A veure si aquesta vegada sí que el PSG és capaç d'encertar amb el que vol. El PSG que té 6 punts més que el Lens, que és segon. I pel que fa a la part de baix, a veure, tenim molta emoció també en el descens amb alguns noms, equips de molt de pes, Bastien.
Y sí, tenemos un otro equipo histórico en peligro, Dani, sí. Otra vez. La verdad que no esperábamos ver el Nantes pelear para mantenerse en la Liga este año. Imagínate que el año pasado ganaron la Copa de Francia, sí. Y este año hicieron una campaña honorable en Europa League siendo eliminado por la Juventus. Sí. Y para que este año también llegaron otra vez a la final de Copa de Francia,
sí, 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 sí.
Pero perdieron 5-1 con el Toulouse de alguien que conocen muy bien en la Liga, el Toulouse de Philippe Montagné, sí. y esta derrota, la verdad que hundió más todavía el Nantes, quien está en una serie de 12 partidos sin ganar en el campeonato. Echaron al técnico Antoine Comboiré y este fin de semana jugarán de local frente al Montpellier con la obligación de ganar para seguir en la Liga el año próximo. Y la verdad que es una gran sorpresa ver el Nantes pelear por el descenso con el equipo que tienen y con jugadores de calidad. Pienso a Ludovic Blas, a Mustafa Mohamed del Egipto, como delantero. Tienen un buen equipo, buenos jugadores jugadores, pero es increíble la racha que tiene el Nantes y está de verdad en gran peligro.
És d'aquests exemples de grans equips que van avançant en diferents rondes d'altres competicions i a la Lliga es complica la vida, i això és el que li està passant al Nantes. Deies abans el Toulouse de Montañé i també de Carles Martínez Novell, un dels assistents que és ex-Barça i que ha estat col·laborador d'aquesta casa, i des d'aquí evidentment li enviem una abraçada també al Toulouse. Doncs a veure si tenim campió o no que cap de setmana. Bastien, ho expliquem la setmana que ve. Una abraçada.
Una abraçada, Dani, moltes gràcies. Bona nit, bon dia a tots.
Tot això al futbol masculí. El futbol femení, Albert, avui arrenca l'última jornada de la Lliga amb polèmica.
Sí, avui es disputaven els tres primers partits en què no hi havia res en joc, i en el Real Madrid-Real Societat hi ha hagut protesta de les jugadores dels dos equips. Abans del partit, en la fotografia oficial, s'han tapat amb la mà el logotip de la Lliga F que porten a la samarreta, just a la màniga dreta. El motiu és una protesta davant la patronal perquè consideren que no dona suport a la pujada salarial a 30.000 euros anuals que demanen els sindicats, mentre que els executius de la Lliga, presidenta, vicepresident i director general, cobren un salari de 150.000 euros. La resposta a aquest gest i també a les peticions dels sindicats ha estat un comunicat dur de la Lliga, assegurant que en la informació que publiquen els sindicats hi ha moltes falsedats i contradiccions, i que s'utilitza un ús tendenciós i populista de determinades xifres econòmiques amb l'objectiu de confondre les jugadores i també l'opinió pública. La patronal considera que el salari que demanen, aquests 30.000 euros, és inviable perquè significaria que la pràctica totalitat dels ingressos comercials i audiovisuals fossin destinats a cobrir aquests salaris de les jugadores i que llavors no es podrien cobrir altres despeses importants que formen part de l'activitat d'un club, com poden ser desplaçaments, cost tècnic, serveis mèdics, etc. En definitiva, és un nou episodi d'aquesta guerra per un conveni col·lectiu. Per cert, demà, últim partit del Levante Les Planes. Ja se'l va jugar a les 12 del migdia al camp de l'Sporting de Huelva, i el Barça tanca la Lliga diumenge, també a les 12 del migdia, al camp del Madrid Club de Futbol Femení.
A veure si la temporada que ve, aquesta segona temporada de la Lliga F, la Lliga Professional, les coses van una mica millor. Vinga, i més enllà del que és estrictament el futbol competitiu, el SAP és a Barcelona després de dos dies a Atenes seguint la tasca de la Fundació amb els refugiats, la Fundació del Barça. Hola, SAP, bona nit.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
A veure, com ha anat tot plegat?
Doncs molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé. Han estat dos dies de poder viure en primera persona els projectes que desenvolupa la Fundació del Barça, i sobretot prestar-hi atenció, que amb l'actualitat que ens menja dia a dia sovint no permet que trobem el moment de fer-ho. Interessant, sobretot, poder veure la feina que està fent aquí la Fundació a Grècia amb els refugiats. Per si algú no ho ha escoltat aquests dies, el que fa el Barça és triar una causa, buscar organitzacions que treballin sobre el terreny i a partir d'aquí col·laborar amb elles. En el cas que ens ocupava aquests dies, què fa la Fundació del Barça amb els refugiats que són a Grècia? Doncs bàsicament forma monitors de lleure en els propis camps, que després implementaran la seva metodologia, que es diu Sportnet, i que consisteix a practicar esports i transmetre valors. La gràcia de tot plegat també, Dani, és que aquests dos dies hem pogut veure com es tradueix tot això a la pràctica, i és que dos cops per setmana les nenes i els nens d'aquests camps de refugiats surten d'allà i durant dues hores juguen i aprenen al camp de futbol de Leones, on a més poden passar reconeixements mèdics gràcies a la col·laboració amb l'ONG Cheering. Hem de pensar que en molts camps no hi ha serveis mèdics, o bé també a la seu d'Organization Earth, una altra ONG que col·labora amb el Barça, en plena natura, on cuinen i mengen àpats més saludables que no pas als camps de refugiats. Tot això, a més, també ho fan dins d'alguns d'aquests camps, com el de Histo, que hem pogut visitar, un dels més de 100 que hi ha a Grècia. Per tant, petites millores, però molt significatives, que afavoreixen sobretot a la gent més vulnerable, com són les criatures. Ho explicarem tot això ben explicat en els propers dies, Dani, amb un bon reportatge. Hem agafat moltes veus, però com et pots imaginar, i tu em coneixes bé, torno amb moltes ganes de posar-hi molta més atenció en aquestes causes. No hi ha res com viure de primera mà. I abans d'acabar, només agrair l'ajuda del Xavi, de la Mireia, de l'Àlex, que aquests dies han estat al nostre costat facilitant-nos la feina i mostrant-nos, no, tot això que fa la Fundació, perquè nosaltres poguéssim o intentés explicar-ho jo, en aquest cas, de la millor manera possible.
I molt ben explicat, que ho ha fet el Sape. Ara, a descansar. Gràcies, Sape. Bona nit.
Que vagi molt bé, Dani. Una abraçada. Bona nit.
Molt bona nit. 5 minuts i la una pausa i rematem el Tu diràs.
RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Més de 8.700 metres quadrats amb l'estoc més ampli sempre disponible per als teus projectes. Més de 20.000 productes de les millors marques professionals i amb els millors preus de la zona. IVA inclòs, a Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer-lo durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Seat Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Seat nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Seat necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Seat Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Ara, abans de la publicitat, ens parlava en Sape de la seva experiència i el que ha viscut a Atenes, seguint aquesta tasca de la Fundació del Barça amb els refugiats. En aquest cas, la reflexió final del Sape amb les vivències d'aquests dos darrers dies, veient una de les altres cares d'aquest món, molt sovint injustament.
Soc dels que veu una sèrie i vol ser com un dels protes o dels que quan Messi guanya el Mundial necessita comprar-se l'equipació de l'Argentina, evidentment per guardar-la i no posar-me-la mai dels mais. Digue-li empatia o directament taradura. I si això em passa amb foteses, imagineu-vos després de viure in situ la situació dels refugiats a Grècia. Han estat dos dies al costat de la gent de la Fundació, com el Xavi i l'Àlex, que saben de què va tot això. Quan ells parlen, tu fas el millor que es pot fer en aquestes situacions. Callar, escoltar i aprendre, perquè ells fa temps que treballen sobre el terreny i la meva col·laboració amb els refugiats s'ha limitat a fer donacions còmodament des del sofà. Hi ha una petita diferència. I resulta que quan ets aquí la percepció canvia. De la mandra que fa abordar segons quins temes quan ets a la redacció a no entendre per què no parlem més de la feina que fa la Fundació a Grècia, a Colòmbia o a la República Dominicana. Bàsicament perquè potser això és tot el que li queda al Barça del més que un club. Hi haurà qui pensi que encara podria fer-hi més. Estaria bé que els qui ho facin hagin començat a actuar, perquè els canvis sempre comencen per un mateix i el Barça, sent un club de futbol, ja fa temps que s'hi ha posat. Haig de confessar-ho. Des d'avui sóc una mica menys de pilota i una mica bastant més de les causes de la Fundació. I això no és taradura.
Tota la raó té en saber. I abans de tancar, Albert Ferran, una notícia molt important d'avui és que Ona Carbonell ha anunciat oficialment que es retira als 32 anys.
Sí, ha posat punt final a una carrera brillant com a esportista d'elit, que va començar des de molt jove, ja el 2007, amb 17 anys, va formar part de l'equip espanyol que va guanyar la medalla de plata al Mundial de Melbourne i des de llavors, amb l'única excepció dels Jocs de Pequín, es va convertir en una peça fonamental. Diu adeu amb un palmarès espectacular. Dues medalles olímpiques, les dues als Jocs de Londres 2012, amb una plata i un bronze, també va participar a Rio 2016 i Tòquio 2020, 23 medalles als campionats del món, entre elles l'or al Mundial de Roma del 2009 en la modalitat de combo, i també va pujar 12 vegades al podi dels europeus, 3 cops a l'esglaó més alt. Per tant, 47 medalles entre Jocs Mundials i Europeus i 45 més en competicions internacionals. D'aquesta manera anunciava aquest migdia la retirada Ona Carbonell.
Pues bueno, sí, hoy dejo de ser una de las niñas de sincro, pero muy, muy feliz por esta nueva etapa y por lo vivido. Y aunque anunciar la palabra retirada como algo que toma cuerpo de forma definitiva ante todos vosotros me llena de mil emociones que no alcanzaría a describir, lo hago de forma serena, meditada, agradecida y tranquila conmigo mismo y con la decisión. Ojalá todos mis compañeros y compañeras tengan esta misma oportunidad.
Una Ona Carbonell que també ha recordat els mals moments.
Me he visto obligada a trabajar bajo condiciones y formas de trabajo que me afectaron gravemente a mí y a muchas otras compañeras, incluso a nivel de salud mental. Formas que no comparto en absoluto, pues pienso que se alejan de lo que representa el deporte y sus valores, y que no son excusables con el fin último de la búsqueda del máximo rendimiento o la medalla. Gracias al apoyo recibido en mi entorno más cercano, conseguí sobreponerme y he llegado a conocer otras formas de trabajo.
Sense mencionar-ho, no cal ser Sherlock Holmes per intuir que Carbonell feia referència a l'etapa amb Anna Tarrés al capdavant de l'equip espanyol de natació artística. Carbonell, recordem-ho, va retirar temporalment el 2019, un parell d'anys, per ser mare, i ara amb dos fills deixa l'esport professional. Va reivindicar durant els Jocs de Tòquio poder ser esportista i mare quan li van impedir poder participar a la cita olímpica amb el seu fill a prop. La pandèmia no va permetre. L'exnadadora podria continuar lligada a l'esport i també a la moda ara que ja ha acabat la carrera de disseny.
Doncs avui a la seu del Comitè Olímpic Espanyol, Ona Carbonell ha tancat la seva etapa com a nedadora professional al costat de la seva família, companyes, entrenadors i autoritats. Un acte de comiat que ha presentat Paloma del Río, la periodista de Televisió Espanyola que ha narrat la gran majoria de les medalles d'Ona Carbonell i que, pel tu diràs, ha dimensionat la figura d'una de les millors esportistes catalanes del segle XXI.
Creo que el legado que deja Ona Carbonell en el mundo de la natación artística, o sincronizada, como se llamaba antes, es enorme. No solo por el número de medallas, el récord de medallas que tiene, no solo olímpicas, mundiales, europeas, de todo tipo, sino por su arriesgada innovación a la hora de componer los programas, especialmente los técnicos. Se ha arriesgado a hacer composiciones muy, muy, muy difíciles, que han sido muy exitosas y muy reconocidas por las jueces. Y luego ya a nivel personal, pues qué voy a deciros, una mujer brillante, buena gente, solidaria, humilde. No le hemos visto una mala palabra nunca con nadie. Y yo creo que este es el tipo modelo de deportista que se acerca a todo el mundo y que ayuda a todo el mundo. Su labor como ser humano, como madre y como deportista está fuera de toda duda.
Un gran testimoni que ens porta l'Albert Ferran, el de Paloma del Río. I de la Paloma, el Sergio Heredia, company de La Vanguardia, que ha viscut in situ les medalles de la nedadora en Jocs Mundials i Europeus.
Fa un any i dos mesos, en una conversa amb La Vanguardia, Ona Carbonell em confessava que encara somiava arribar a París 2024. Havien estat els seus quarts Jocs Olímpics. Una xifra extraordinària, però potser també un repte excessiu, perquè en aquell moment estava embarassada del seu segon fill i es plantejava prendre's un temps de descans, concentrant la família abans de reprendre el camí cap a aquest nou i últim esforç. El temps ha demostrat que el projecte no era possible. Desconnectada de la natació artística, Ona Carbonell no ha trobat la fórmula per retornar, entre altres motius perquè la vida de l'esportista d'elit va com va, però també perquè la sincro d'avui al nostre país ja no és la que era. Anna Tarrés es busca la vida per altres països. Gemma Mengual gestiona la seva empresa de cannabis terapèutic. Andrea Fuentes ha marxat als Estats Units. i les sirenes d'ara no aconsegueixen oferir-nos el carisma, el nivell ni la presència d'aquelles meravelloses especialistes. Les sirenes que van col·locar la sincro a un nivell insospitable. Amb la marxa d'Ona Carbonell, ara sí, s'acaba una època.
Doncs ja ho pot ben dir el Sergio Heredia, una de les grans esportistes catalanes dels nostres temps. No marxem de la piscina perquè el Barceloneta, Xavi Puig, ha quedat avui campió de Lliga Masculina de Waterpolo.
Ha derrotat per 13-8 el Sabadell en el segon partit de la final i s'ha emportat la 18a Lliga consecutiva, la que fa número 23 al seu palmarès. Famera, Matkovic, Perrone i Unai Biel, amb dos gols cadascun, han estat els màxims golejadors dels mariners. Fran Fernández, jugador del Barceloneta, amb 17 lligues guanyades, valorava la dificultat d'aquesta lliga contra un Sabadell que va acabar la lliga regular amb el ple de punts.
Estamos muy, muy felices, ¿no?, de haber conseguido este título, que ha sido una temporada complicada. Sabadell ha sido un rival muy digno que nos ha hecho emplearnos al 100%. Es verdad que otros años a lo mejor en la liga vamos un poquito pues más relajados pensando en la Copa Europa. Este año hemos tenido que meter toda la carne en el asador y sacar lo mejor de nosotros. Creo que ha sido un buen estímulo, así que muy contentos por haber conseguido la victoria, por haber sacado un muy buen nivel y ahora pues a seguir soñando con lo que queda.
El Barceloneta té ara la Champions com a objectiu. La final de 8 jugarà a Belgrat del 31 de maig al 3 de juny. Demà tindrem campió de la Lliga Femenina. Juga el tercer i definitiu partit entre el Sabadell i el Mataró a Can Llong.
Això en waterpolo. En tenis, al Masters 1000 de Roma ja tenim definida la final femenina.
La jugaran Kalinina i Rybakina. Demà juguen les semifinals masculines. A la una del migdia, Runner-Rut i després Medvedev-Sitsipas.
I el Giro d'Itàlia, avui etapa d'alta muntanya que ha estat retallada pel mal temps.
Sí, finalment ha estat una etapa de 75 quilòmetres amb dos ports, Le Croix de Caire i Crans-de Montana. 19 dels 22 equips en curs han sol·licitat activar el protocol per temps extrem. El guanyador de l'etapa ha estat el colombià de l'equip Movistar, Einer Rubio, que ha deixat a 400 metres per l'arribada els seus companys d'escapada, Thibaut Pinot i Jefferson Cepeda. Entre els favorits no hi ha hagut moviments i, per tant, el britànic Geraint Thomas manté els dos segons d'avantatge sobre Roglic i els 22 sobre Almeida. Demà 14a etapa, 194 quilòmetres entre Sierre i Cassano Magnano, amb un port de primera al principi i després etapa plana. A priori, bona oportunitat pels sprinters.
Molt bé, gràcies, Puig. Bona nit.
Bona nit.
Marxem. Fins aquí el T'ho diràs d'avui, un programa que hem fet amb la redacció d'Esports de RAC1, també els desplaçats a Kaunas amb aquesta malaurada derrota del Barça contra el Real Madrid a les semifinals de l'Eurolliga, gràcies al gran Marc Selva, al control tècnic i a la producció també, la redacció d'Esports. Demà molts més esports i molta més ràdio aquí a RAC1. Descanseu.
T'ho diràs.
Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Una avaria a la catenària entre Torredembarra i Vilaseca. El Tarragonès ha provocat una nova tarda de caos a Rodalia. Sobre les 9 de la nit d'aquest divendres, la incidència ha provocat que s'hagi hagut d'interrompre la circulació a les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, segons han explicat a RAC1 fonts de Renfe. Fins al cap de dues hores no s'ha pogut solucionar parcialment la incidència entre Tarragona i Torredembarra, habilitant una via per circular, i el tall, però, ha continuat entre Tarragona i Reus fins passada la mitjanit, és a dir, que fins fa ben poca estona alguns usuaris encara es trobaven aturats en aquest tram. Més enllà d'aquest cas, hores abans ja hi ha hagut un problema amb la senyalització a Mollet-Sant Fost, que ha afectat la circulació de diverses línies a partir de 8:45 de la nit. Segons Adif, s'ha hagut de suspendre la circulació de trens a l'R8 i hi ha hagut retards a l'R2 i a l'R2 Nord. La circulació ha tornat a la normalitat cap a 10:45 de la nit. Això mentre representa que aquest dissabte la línia R2 Sud de Rodalies recuperarà la normalitat després de 3 setmanes a mig gas. Un incendi al quadre de senyals de Gavà va provocar un desgavell a la línia entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i de retruc va afectar els regionals que venien de les comarques de Tarragona i també de Lleida. Adif ara investiga encara què va originar el foc i manté que una hipòtesi és que fos un llamp. Aquest dissabte, per tant, haurien de tornar a circular 6 trens cada hora, com ho feien abans de la incidència. Tot això pel que fa a la xarxa ferroviària. Pel que fa a les carreteres, a la 2, a l'altura de Martorell, un camió ha topat amb la columna de suport d'un panell lluminós de trànsit i l'ha fet caure, i tot i que no hi ha hagut ferits, s'han acumulat fins a 8 quilòmetres de cues en direcció Lleida. Han calgut gairebé 4 hores per retirar el panell i el camió de la carretera. I encara un últim apunt vinculat a la mobilitat, perquè la cursa de la Guàrdia Urbana que es fa aquest proper matí a Barcelona i que recorre bàsicament gran part de l'Avinguda Diagonal provocarà alteracions a la ciutat des de les 7 del matí fins a 1:45 del migdia. A més, quedaran interrompudes una quarantena de línies de bus. TMB recomana agafar el metro per moure's pel centre de la ciutat i per zones properes a la Diagonal. Més qüestions. Un incendi descontrolat que crema des de dimecres a les comarques de Les Urdes i a la Serra de Gata, a Extremadura, ja ha arrasat prop de 8.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 700 persones. Tot i que la situació continua sent crítica, els bombers hi treballaran tota la nit i les previsions per les properes hores són optimistes, malgrat les fortes ratxes de vent que s'espera que continuïn durant aquest cap de setmana. El president de la Junta d'Extremadura, Enrique Fernández Vara, està convençut que l'incendi ha estat provocat.
El que lo ha hecho sabía muy bien lo que hacía, cómo lo hacía y cuándo lo hacía. Ya sabemos que los pinos son plantas de gasolina y que las piñas son lanzallamas.
Des de dimecres que hi treballen més de mig miler d'agents dels bombers i de voluntaris. Tot plegat en un divendres en què també s'ha conegut la mort de dues bessones de 12 anys a Oviedo després de caure per una finestra d'un sisè pis de l'edifici en què vivien. La policia d'Astúries ha descartat en un inici que hi hagin intervingut terceres persones, cosa que obre la porta a considerar que es tracti d'un suïcidi conjunt de totes dues germanes. És un cas que recorda el de Sallent, d'ara fa tot just 3 mesos, i que ja hi ha mitjans que publiquen diverses informacions que podrien suggerir que efectivament ha estat una mort intencionada per part de les menors. El periòdico ja apunta directament que les bessones es van llançar i qui dona més detalls és OK Diario, que assegura que les nenes van deixar una nota abans de precipitar-se explicant el bullying que patien. Ara els esports. Amb Xavi Puig.
El Barça de bàsquet ha perdut per 66-78 contra el Real Madrid a les semifinals de l'Eurolliga en un partit que ha arribat a guanyar de nou a les acaballes del segon quart. Tavares, amb 20 punts i 15 rebots, ha estat el millor dels madridistes. El Barça, Mirotić, ha acabat el partit amb 3 punts, un 0 de 7 en triples i un menys 2 de valoració. Mirotić, al final del partit a RAC1, qualificava de desastre la seva actuació.
Siento que he fallado, obviamente, al equipo, a la afición y... Y pido perdón por eso. Primero por la derrota, porque ha sido, esto es un deporte colectivo. Y lo segundo por este desastre que he hecho hoy. Hay que ser sincero, hay que decir las cosas verdaderas y así ha sido. Un desastre desde el principio hasta el final. Y no se explica, no te puedo explicar por qué.
L'entrenador blaugrana Saruna Jasikevicius no ha trobat tampoc explicació amb el joc col·lectiu de l'equip avui a Kaunas. El Madrid jugarà la final diumenge contra l'Olympiacos, que s'ha desfet del Mónaco a la primera semifinal. A primera divisió, el Cádiz ha derrotat el Valladolid per 2-0 amb 2 gols de Bongondà. Amb aquest resultat, l'Espanyol és a 4 punts de la zona de permanència. Aquest dissabte, el Girona juga a les 2 a Montilivi contra el Villarreal. Els gironins tenen la baixa destacada d'Oriol Romeu. El Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després de derrotar el Sabadell per 13-8 en el segon un partit de la final. És el 18è títol de Lliga consecutiu pels mariners i el número 23 al seu palmarès. Aquest dissabte, a 1:15, el Sabadell i el Mataró jugaran a Can Llong el tercer definitiu partit de la final de la Lliga femenina.
I pel que fa al temps, cap de setmana amb precipitacions, sobretot de tarda i vespre al centre i al nord del país, tot i que també poden arribar al nord de les comarques de Tarragona i diumenge al matí a les de Girona. Diumenge pujaran les temperatures a Ponent i al sud, però baixaran a les comarques de Girona. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1. Aquest cap de setmana a 2:15, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Dissabte serem a Montilivi, al Girona Villarreal. El somni europeu continua. Entrevistarem Xavi Pascual, campió de l'Eurolliga de bàsquet de 2010. L'última jornada de la fase regular de la Lliga de Futbol Sala. La penúltima jornada a la segona divisió de futbol. A les 9, Barça-Reial Societat amb el lliurament del trofeu de Lliga. Diumenge, començarem a Vallecas al Rayo Vallecano espanyol. A més, Manchester City i Chelsea. La final de l'Eurolliga de bàsquet. A primera divisió, València-Reial Madrid i Sevilla-Betis. I per rematar-ho, tu diràs fins a 1:00 de la matinada. El Barça, l'Espanyol i el Girona juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Martorell!
Sí!
Portbou!
Sí!
Ribera de Cardós!
Sí!
Sabadell!
Sí!
Vila Olímpica!
Sí!
Sant Cugat!
Sí!
Granollers!
Sí!
Pineda de Mar!
Sí!
Calella!
Sí!
Vic!
Sí!
I Hostalet de Balanyà!